Excel cada dia al matí amb nosaltres.
La biografia de Lola Anglada, Núria Rius i Teresa Sanz s'han encarregat d'endreçar tot el conjunt d'escrits, poemes, dibuixos i cartes que la mateixa Lola Anglada ja volia publicar com a memòries just abans de la seva mort l'any 1984 a Tiana. El llibre ha estat editat per la Diputació de Barcelona i il·lustra una vida, una època i també tot un segle d'història, no només artística, de Catalunya. A més, posa un èmfasi especial en la visió de país i de societat que tenia l'artista, sempre lligada a conceptes com la modernitat, el progrés i l'equitat. De fet, les memòries també subratllen que massa sovint Anglada ha estat injustament silenciada i oblidada pel simple fet de ser dona, artista, catalanista, feminista i, com els dèiem, durant el franquisme, roja, separatista i peligrosa. I tot això és el que va caure a l'esquena de Lola Anglada després de la guerra. Núria Rius va ser qui primer va intervenir, una de les biògrafes de Lola Anglada, en un PowerPoint on es podien poder veure algun dels dibuixos i algunes de les obres de l'artista, que va tenir un canvi d'estil radical després de la guerra, quan es va haver de dedicar a altres coses. Lola Anglada no va voler marxar de Catalunya, es va mantenir a Catalunya, però es va mantenir gairebé en l'ostracisme, perquè, evidentment, el règim no la deixava literalment ni moure's. Ell, en les seves memòries, deia que se sentia com en una gàbia a Tiana i el seu anhel era poder sortir, però difícilment les circumstàncies li ho varen permetre. A Sitges va arribar arran de la donació de la seva col·lecció de nines a la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona li va cedir la casa, l'actual casa Lola Anglada, i després tot es va tornar a torçar per un final, diguem-ne, que la persona que li feia companyia, segons sembla, va marxar amb els estalvis de Lola Anglada. En fi, un final tampoc poc aclarit. Aquí Sitges, no?, i amb els finals de no, sigui en Diring, sigui Lola Anglada, a vegades no d'allò. Doncs també es va apuntar una mica al final de la vida de Lola Anglada. En qualsevol cas, ja havia fet una carrera artística i personal importantíssima. Núria Rius parlava precisament d'aquesta Lola Anglada després de la guerra i de tot el que va arribar a viure en ple franquisme.
Fixeu-vos, aquí ella, les primeres col·laboracions que fa, aquesta és la primera exposició que fa amb el Llaveries, és un petit díptic i que és molt divertit, com ella representa Petitona i el Llaveries immens. Les primeres col·laboracions que va fer les va fer a Cucut i Patufet, i llavors ella feia o representava dibuixos com acudits molt graciosos, i mentre també exposava i pintava, però en aquests anys i durant tota l'època d'estada a París, les seves figures, si fixeu, són figures allarguissades, platòriques de color, a vegades amb molta ironia, aquí n'hem posat alguns exemples, i aquesta manera de fer durarà pràcticament fins a la Guerra Civil. Llavors és quan col·labora amb el Comissariat de Propaganda de la Generalitat, i després de la guerra, acusada de roja, separatista i perillosa, no es va voler exiliar. Llavors, enmig de la ferotge dictadura que es va viure, després d'un temps d'estar amagada a Barcelona, es va recloure a Tiana, a la Casa Pairal, amagant-se de la cruenta repressió que va dur a terme el règim franquista. Ella no s'hi va trobar mai bé realment a Tiana, s'hi sentia reclosa i moltes vegades va escriure: «Sóc un ocell captiu. El meu taller sembla una gàbia on un ocell es deleix per la llibertat». En els anys 40, acusat de roja o de separatista o de perillosa, sabem que això volia dir empresonament, detenció, treballs forçats, i per tant la situació és totalment una altra, la de la Mercè Llimona. Per tant, no podem mai descontextualitzar el comentari que es pugui fer sobre obres d'art i sobre els artistes, perquè l'art no només és bellesa i no només és una tècnica ben feta, sinó que també té contingut i s'ha de saber llegir en funció del moment en què s'ha realitzat i s'ha viscut. A veure, fixem-nos una miqueta. Sí, el que és cert és que la Lola Anglada va escriure molts contes, però després de la guerra només en va escriure un, que va ser el Martinet, que ella deia que era ella mateixa, i després va haver una reedició dels contes meravellosos. I en canvi, a la nostra memòria tothom la recorda com a il·lustradora de contes infantils. Per tant, que és què és el que passa, és veritat que em va fer molt de contes i em va il·lustrar molts, no només d'ella, sinó també d'altres escriptors com Carme Carr, com Carnet, com Carla Riba, com la Comtessa de Segur, etc. Però recordar-la només com a il·lustradora de contes infantils no és just. I una mica amb el que us he estat dient em sembla que queda clar. En realitat, jo crec que no interessava que es fes memòria d'un artista, un artista lluitador a favor de la República Catalana. Interessava més bé que ens oblidéssim d'ella i que això també va durar al llarg de tota la transició. En conseqüència, la publicació d'aquestes memòries il·lustrades que avui teniu aquí i que presentem, que hem intentat, a més, que fossin tal com ella deia que volia que sortissin, poden ser una bona manera de reivindicar aquesta artista catalana com a roja i com a separatista i que va poder ser perillosa a l'època de la dictadura de Primo de Rivera, i així voldríem que a partir d'ara fos recordada.
Núria Rius, una de les biògrafes de Lola Anglada. L'altra, Teresa Sanz, va incidir molt precisament en el context de la setmana a la qual ens trobàvem, en la setmana del Dia Internacional de la Dona. Una mica, com deia a l'inici de la seva conversa, Teresa Sanz, una mica cansada ja d'haver-se de trobar amb aquest dia i d'haver de fer totes les explicacions i aquesta visió de la història tan avançada sempre a la part masculina de la història i tan com ha arribat a raconar la part femenina. Una intervenció que va acabar apuntant, no escoltarem Vinyet Panyell, en qualsevol cas tindrem Vinyet Panyell el dimecres, finalment la tindrem per parlar de l'any Cases, de l'any dels museus, etc, i per no fer una inflació de Vinyet Panyell, va fer un apunt al final la directora del Consorci del Patrimoni a l'entorn dels darrers anys de Lola Anglada i sobretot de la seva vinculació en Sitges i sobretot del per què 40 anys després que la Diputació de Barcelona li prometés un museu, i precisament per això ella va donar tota la seva obra, és a dir, un museu més enllà de la col·lecció de nines, encara no el té. Vinyet Panyella va assenyalar que va haver un paper fonamental del primer Ajuntament de Sitges després de la democràcia, no va dir noms, però el primer Ajuntament de Sitges instaurat la democràcia, l'Ajuntament que presidia Jordi Serra, i Vinyet Panyella va dir obertament que l'Ajuntament en el seu moment li va dir a la Diputació de Barcelona que pel Miramar volia un altre ús que no fos el Museu Lola Anglada, que segons sembla era l'edifici que la Diputació havia decidit en el qual encabiria tota la col·lecció de Lola Anglada. I això ha quedat així i han passat els anys i sense el Museu Lola Anglada ens hem quedat. Segurament la història també hi afegiria més matisos, però així va acabar la conferència fent referència precisament a això, a com una dona que va significar tant per l'art, per Catalunya, per la condició de dona, va ser molt arraconada, no només durant el franquisme, sinó també amb el pas a la democràcia. Us interessaran les paraules de Teresa Sanz, l'altra biògrafa de Lola Anglada.
Però mireu, jo us he de parlar avui d'una cosa, d'una reflexió que tota la setmana he tingut a la punta de la llengua i avui l'he de dir perquè s'acaba la setmana. Les dones feministes que estudiem o que investigam o que fem coses ens criden molt en aquesta setmana perquè toca parlar de dones. I, per bé que ens fa il·lusió, caim a un parany una mica pervers perquè acaba la qüestió sempre semblant que fem història de dones o parlem de la literatura de les dones o de la filosofia de les dones o de l'economia de les dones, però com si el feminisme fos restrictiu, no? Vull dir, acotador i més petitet. Llavors això a nosaltres ens fa molta ràbia, jo és la setmana que menys m'agrada ser feminista, perquè jo no sé quina idea teniu del feminisme, però el feminisme o els feministes, els feminismes que n'hi ha molts, sabeu que tenen en comú bàsicament una cosa, que és la voluntat de posar sobre la taula el fet de la diferència i la desigualtat sexual que hi ha hagut al llarg de la història i que encara hi és. Només és això. Per tant, quan vindiquem o contam o investiguem la història o els itineraris de les històries femenines, no fem una història diferent, parcial, o una història de dones, sinó que fem precisament la reparació de la parcialitat de la història general. Reparam aquesta història general i la completem i la fem més, per tant, més objectiva, més gran, més autèntica. No fem una història separada, sinó fem història. Penseu que la història, com a memòria col·lectiva, ens uneix i ens dona sensació de pertanyença, i això ens agrada molt. Però han d'anar molt alerta, perquè al mateix temps els discursos històrics pretenen domesticar la nostra memòria. Cataloguen allò que s'ha de recordar i redueixen al silenci allò que no convé als interessos dels que creuen que protagonitzen la història en majúscules. Llavors, per això molts i moltes de nosaltres ens hem vist obligades a reivindicar la memòria històrica, de reclamar allò que es pretén oblidar. I aquest oblit és especialment greu, i tots i totes ho sabeu, greu i rellevant quan fa relació a les dones. Les dones han estat silenciades, això no és nou, i ho heu sentit parlar sobretot aquesta setmana, no? La Núria i jo, quan ens acostàrem a la figura de Lola Anglada, no sols era per vindicar o per rescatar de l'oblit a un personatge artista republicà catalanista, com tants i tants, que el franquisme concretament va voler esborrar del mapa, sinó per treure del doble oblit a una dona, això és veritat. Una dona que havia de ser treta de l'oblit del franquisme, però sobretot també de l'oblit del patriarcat. Una dona que fins avui han mantengut, curiosament, silenciada, no se fan estudis, no se fan investigacions massa precises de lo que és Lola Anglada, l'han mantingut silenciada tant esquerres com dretes. Per què? Perquè és molt difícil de catalogar, és molt difícil d'analitzar, i també ho va ser per nosaltres, Núria. O sigui, nosaltres ens sorprenia i ens preguntàvem si era el mateix ser republicana, artista i catalanista en femení o en masculí. Ens preguntaven coses com, per exemple, com és possible mostrar, com mostra la Lola, una passió republicana o una admiració pel Macià i una amistat pel Macià, sense esmentar, per exemple, l'absència del vot femení. No hi ha cap moment en què ella parli de la problemàtica del vot femení tan contemporània a ella. I com no parla de que el Macià va ser resistent a que les dones votassin el primer Parlament autonomista català, quan fa un any ja s'havia aconseguit el vot femení a l'Estat espanyol. No sabem, la Núria i jo ens preguntàvem, hem discutit moltes vegades, com és que no apareix el mot feminisme en totes les memòries, no apareix ni una vegada, quan alguns dels seus plantejaments són radicalment feministes en alguns moments. La meva conclusió, i aquí heu d'aguantar el míting feminista, per tant, és precisament que les categories analítiques històriques que utilitzem normalment, en general, tant d'esquerres com de dretes, són radicalment insuficients per contemplar els itineraris vitals de les dones. Actualment, la història més progressista, inclús la més actual, la més políticament correcta, la que estudien els nois i noies a les escoles, només parla de les dones a partir de dos models. Un és la dona que compleix el seu destí, el que és la fantasia patriarcal de dona, mestressa de casa, esposa, amant, filla, germana, és a dir, sempre en l'àmbit privat, i per tant la història la silència i el patriarcat l'explota. Aquesta seria una de les figures que avui s'expliquen a l'escola, i la dona per tant queda a la història com a víctima, som unes víctimes, hem estat sempre unes víctimes, o bé hi ha l'altra història de les dones que transgredeixen el seu destí i passen al món dels homes, és a dir, aconsegueixen, perquè tenen condicions materials específiques i tot això, per entrar en el món públic, en el món dels homes, i llavors, quan estan allà, les mesuren, aquestes dones que són heroïnes, diguem, per la resta, són mesurades a partir del model masculí. Són tan bones o tan dolentes o tan sàvies o menys sàvies, com el model masculí que hi ha. No hi ha cap altra possibilitat. I amb aquesta comparació amb el model masculí, tornem a perdre no sols la diferència sexual que hi ha, sinó també la distinció, que dic jo. És a dir, perdem tot allò que com a dones aportem a la història, tot allò que m'ha aportat d'específic, de distintiu. Bé, en aquest marc vindicatiu, doncs, que us explico, l'any passat vam aconseguir publicar les memòries de Lola Anglada 33 anys després de que ella va morir i 40 anys després de que la Diputació li prometés al museu, que com ha parlat la Núria, un museu que hagués estat, tant de bo estigués per aquí, un museu que hagués estat el primer i fins ara l'únic museu dedicat a una dona artista. Us diré, perquè no me diu que no, que m'equivoco, que hi ha alguns museus, casa museu de dones, com de la filòsofa, com es diu, la filòsofa del sud, la Zambrano, hi ha algunes cases museu de dones, però un museu dedicat a una pintora, com hi ha tants de museus dedicats a homes pintors, a pobles d'aquí on han nascut o ciutats, no n'hi ha cap. Aquest hauria estat el primer museu de dona pintora de l'estat espanyol. Fins ara tampoc n'hi ha cap altre. Això és molt important. Nosaltres creiem que és importantíssim tenir aquestes dades i aquestes reflexions que jo us faig a l'hora d'entomar les memòries de Lola Anglada, perquè són unes memòries que són un testimoni de tot un segle viscut per una dona i escrites en primera persona. I, no sé, a mi m'agradaria destacar d'aquestes memòries, és a dir, fer-vos, suggerir-vos que presteu atenció a tres aspectes que a mi m'han impressionat molt i que us poden ajudar a llegir allò que no està escrit, a llegir entre línies allò que ens preguntaren la Núria i jo, són suggerències, perquè us trobareu en les memòries de Lola Anglada en coses inexplicables, no? Les tres coses que no se diuen però que atreveixen tot el llibre, és a dir, al llarg de tota la història, i són molt característiques de la Lola, són les següents. La primera qüestió és la soledat. La soledat a què s'aboca Lola Anglada, com qualsevol dona a principis de segle passat, quan decideix no seguir els protocols patriarcals, malgrat tingui totes les condicions materials per fer-ho. És una soledat estructuralment radical. Ara us explicaré. Ella de ben jove vol ser artista, vol, explícitament ho diu, vol l'independència econòmica, professional i personal. I, degut a això, ja ho veureu a les memòries, ella rebutja radicalment el muntar una família. Diu que està absolutament en contradicció, vol ser professional, artista i tot això, en mantenir una família. I també rebutja per tot això a la moda. Diu que mai se pot trobar una dona, almenys a principis de segle, no trobarà mai un home que pugui potenciar l'afany artístic i públic que tenia Lola Anglada. Aquestes dues coses ja la caracteritzen. Però també li donen una gran soledat. A més del doble esforç per demostrar que pot ser com un home, i dic doble esforç per aquell dit que dèiem totes, que quan, per demostrar que ets igual que un home has de fer el doble, no sé si ara ho teniu tan clar, però en fi, bé, no, és veritat, a més d'aquest doble esforç, li suposa un doble aïllament. L'aïllament que es troba en el món dels homes, on se sent una estranya, ja ho veureu, les relacions que té amb homes, i els, que no l'acaben d'acceptar com a dona, alguns li donen consells paternalistes, com, entre altres coses, no te relacionis amb dones, que són molt dolentes i molt envejoses, que a vegades dius, sí, aquí està parlant, ella és una dona. Apel·la és mestra, per exemple, li dona uns consells de lo més patriarcal i misògin. Bueno, en el món dels homes et sent com una estranya, però també es sent com una estranya en el món de les dones, perquè quan passa de l'adolescència, ella té amigues i tot això, i quan es fa una mica més gran ja no pot parlar amb les dones que l'envolten, ni de família, ni de fills, ni de la casa, ni coses d'aquestes. Per tant, també es sent sola. Aquesta soledat sembla mentida, com la Lola Anglada, una persona amb molts aspectes tradicional, es va convertir en una excèntrica, en una descol·locada, sense adonar-se, perquè no té lloc, no cap enlloc. Però, mentre passa això, amb molta tenacitat i molta valentia, ella va agafant la seva parcel·la en el món públic i el seu prestigi artístic i polític. Per la justa meitat de la seva vida, com ha explicat la Núria, l'estocada franquista és letal per ella. Perd el món públic pel que havia lluitat, és exclosa del món públic i és condemnada no a viure dins una casa, sinó a viure dins un món privat que ella havia rebutjat, que no havia previst i per tant no havia elaborat. És a dir, és una doble exclusió, una doble presó, no? La soledat llavors es va fer molt estructural i Tiana fou una presó i un desert que la Lola tingué que repoblar de sentit per no morir de tristesa. Ja veurem després, un momentet, que Sitges va ser com una festa entre setmana de la seva vida. Però aquesta soledat, aquesta manca d'arropament, l'heu de llegir al llarg de les memòries, si la llegiu. La segona qüestió que a mi m'agradaria que prestéssiu atenció és sobre la qüestió lingüística, la llengua. És a dir, Lola Anglada escriu en català, és una fanàtica catalana, mentre la llengua s'està consolidant gràcies al Pompeu, del qual, que ella el va conèixer i tot això, però pensau que la llengua, en el seu moment, conceptes lingüístics com, per exemple, alcaldessa, era un terme que se dirigia a la dona de l'alcalde. Això ho deim molt i fa molta gràcia avui, perquè quan deim alcaldessa assenyalava unes quantes alcaldesses, no? Però en aquell temps el llenguatge era encara molt androcèntric, com ho és ara, ara també ho és, però en aquell moment, per la Lola, que no n'era massa conscient, ella volia donar testimoni de la història viscuda, però sense adonar-se'n, el llenguatge la controla, la limita i la reprimeix. Veureu que en la redacció de les seves memòries reprimeix moltíssim els sentiments particulars de la vida privada. Es veu que trobava que una dona no podia explicar aquestes coses. La trobareu freda a vegades i poc sensible. I en canvi, les qüestions polítiques que ella havia triat elaborar, perquè ella havia triat entrar en el món públic i fer política i tot això, les justifica a vegades en sentiments molt femenins. Ella fa totes aquestes coses que ha contat la Núria, lo del complot de Garraf, la defensa del catalanisme, tot això ho fa per sentiments de germanor, quasi de caritat i sobretot per amor a la terra catalana. És a dir, no hi ha l'argumentació que hauria d'haver darrere aquestes postures. I en canvi, molts dels seus dibuixos, com els que ha mostrat la Núria de Nosaltres Sols, són il·lustracions d'arguments polítics molt radicals. Ella il·lustra arguments polítics molt radicals, però en canvi, a les seves memòries no tenim cap argument polític radical. Tenim afirmacions passionals de política, però no hi ha arguments, no sabem realment què pensava. A veure, la tercera, de totes maneres, parlant de llenguatge, el llenguatge propi de la Lola Anglada, el llenguatge especial d'ella, és el llenguatge visual. I l'hauríem d'estudiar, jo penso, a fons, no està gens estudiat, per això deia que s'hauria de fer una immersió en l'obra de Lola Anglada, perquè s'hauria de veure la iconografia, la temàtica contextualitzada i tot això que pobla tota la seva obra. Així, per exemple, la Núria i jo, fent una prospecció general, hem trobat àngels, molt d'àngels, que pinta amb pits de dona, i això és poc usual. Per exemple, és un detall que pot ser significatiu d'aquesta distinció de ser artista en femení. Trobam dones, per exemple, moltes dones que són centrals en els quadres, són dones que les que han vist així almenys les que han pogut veure, dones normalment en moviment, actives, treballant, treballadores, no sé, pescadores, o que cusen, o que fan coses, o que caminen amb molt d'aire. Després, amb aquest aire que jo, per mi, no és que m'entusiasmi l'obra de Lola Anglada, però hi ha una cosa que m'encanta, que és l'aire, com pinta l'aire mediterrani, eh? Totes les seves figures semblen que estan banyades per aquest aire d'aquí al costat del mar. Tot això s'ha d'estudiar, no sabem, en aquell llenguatge que era el seu, quines coses específiques i distintives aporten a la història de l'art a les seves obres. De la mateixa manera s'han d'estudiar els contes. Com ha dit la Núria, els contes que ella fa, el Martinet, encara que siguin protagonistes masculins, ella en els contes fa una crítica tremenda als valors patriarcals que estan de moda en el seu moment. Estan en contra de la violència, en contra de la guerra, en contra de la competició, en contra el descuit que se té per la natura. Està posant uns valors molt diferents, posa sobre la taula uns valors molt diferents que són de caire femení, que avui en dia són valors que ja se reivindiquen a nivell d'una política correcta, no? Hi ha un conte que s'hauria de remirar, que és la Margarida, que és el primer conte que jo conec en la història, on una noia conta una història d'unes vacances on se'n va d'aventura amb la natura, i en aquesta natura no hi ha, o passa molt bé, aprèn moltíssimes de coses, va ella amb el seu llibre de text que ha après a l'escola, valorant molt la cultura, i allà no hi ha ni cap príncep, ni cap pare, ni cap salvador que intervengui en aquesta història, sinó que ella va fent, va aprenent. És un conte increïble, raríssim. En els nois i noies actuals no els agrada gens. Per què? Perquè no hi ha la princesa, el príncep salvador, la màgia, m'enteneu? Llavors és tot això. L'obra de Lola Anglada penso que s'ha d'estudiar amb una vista més ample, que evidentment l'assumiran moltes dones, però que també la poden assumir homes, per veure que hi ha unes categories d'anàlisi, unes coses que normalment no s'analitzen i que s'haurien d'analitzar. I ja el tercer aspecte que a través de tota l'obra de la Lola i que a mi m'ha impressionat molt, perquè m'ha commogut molt, és la seva apassionada, intensa i radical identificació amb Catalunya. Aquesta identificació amb Catalunya, aquest amor per Catalunya, així com us ho dic, amor, és el puntal fonamental de la seva resistència política i personal. Des de joveneta, Lola Anglada viu la repressió i la intolerància d'un centralisme espanyolista amb el Primo de Rivera, que li tanca la seva revista, etc. Molt, molt irritant, que fa que la Lola faci com de la seva bandera, si la seva bandera sigui la defensa de la llengua, de la cultura i de la República Catalana. Però clar, quan ve el franquisme, Lola sent la repressió que havia vist sobre l'obra, la veu amb la seva pròpia carn. Se sent tancada, com us he dit, recluïda en un món privat que no li interessava, i llavors s'identifica tremendament amb Catalunya. Aquesta transgressió, aquesta transferència, no em trobava la paraula, que hi ha entre aquestes dues coses, li dona marxa, li dona una força que la fa no caure en cap moment en el victimisme ni en la repressió, en la depressió, que seria molt lògica estar deprimida. Doncs ella no. Ella explica que no claudicaré, està empresonada i sola, però dintre del seu palauet de Tiana, aquella casa de Tiana, ella proclama la seva llibertat de pensament, que a l'identificar-la tant en Catalunya, amb una llibertat robada i tot això, no és una llibertat només individual, sinó que és una llibertat que l'espitja a seguir treballant, a seguir fent obra, a fer de tot, a no aturar, perquè treballa sense aturador, fa el museu a casa seva, fa cosetes, treballa pel seu país fins a la mort, envelleix a poc envelleixen les seves obres, envelleix el seu estil, envelleixen els seus ulls, però ni un punt envelleix la seva força, la seva vivíssima flama amb la voluntat i esperança de la llibertat de Catalunya. Cal dir que, no és, que és una Catalunya molt sublimada i molt idealitzada, però no tant com podria semblar la situació, perquè és una, per ella és una Catalunya real, física, viva, viscuda i molt plàstica, molt tangible, molt mediterrània. És d'una materialitat real que s'ha de recuperar i s'ha de fer créixer. Ara ho comprovareu amb una declaració d'amor que us vull llegir i que acaba sent la senya d'identitat bàsica de Lola Anglada. Diu: la nostra Catalunya és sortosa. Podem dir que el bon Déu, en crear el món, va fer de Catalunya l'obra mestra. Que ara el mar la besa, l'emparen les muntanyes, la perfumen les flors silvestres dels boscos exuberants i el celatge i ajuda, cel blau magrada, on brillen les estrelles ben despertes, com veus, molt plàstic, no? Molt concreta. Catalunya no manca de fills, que són un complement per fer-ne un poble, el primer de tots. Art, cultura, pedagogia, els nostres professors i mestres treballen per la cultura, per l'esperança, pel bé, per fer de Catalunya un país d'homes i dones dignes d'una Catalunya lliure i gran. Aquesta declaració travessa tot, aquesta declaració d'amor atravessarà, com veureu, tot el llibre, tota la vida, i al final acaba igual, el mateix. Bé, això són les tres coses que jo crec que s'han de tenir en compte, que no estan tan explícites com sembla, però s'han de tenir en compte quan se llegeixen aquestes memòries. I ara, degut a que estem aquí a Sitges, havíem pensat de llegir uns fragments de les memòries que parlen de Sitges, evidentment. Lola, com ha dit la Núria, va, als anys 62, em penso, 60-62, va ser convidada a viure a Sitges. Ella va cedir les seves nines i l'Ajuntament li va cedir una casa i li va dir: la pots tenir sempre que estiguis aquí, que vulguis, perquè aquí es farà el museu de Sitges. El museu de la teva obra, no? I ella va venir entusiasmada, ella tenia 70 anys i va venir, jo li deia abans parlava que va ser com un amor de tercera edat, no? Saps, aquells amors que que te tornen tan jove, no? Sitges li va fer neutralitzar un poquet el disgust que va tenir amb la Villa de Tiana, que no li va acceptar mai ni la seva obra ni la seva persona. Doncs ella estava molt disgustada. Us llegirem aquestes tres fragments i ja està. Sitges, 1962. Avui, diada de la Mare de Déu de la Mercè de l'any 1962, la vila de Sitges m'ha obert els braços, cedint-me un casal a perpetuïtat, enclavat en el Palau de Maricel. L'alcalde de la vila m'ha donat possessió i jo ho agraeixo als sitgetans amb llàgrimes als ulls i amb el meu cor, que comparteixo amb Sitges i el meu casal de Tiana. I llavors se'ns posa la invitació que va publicar ella per donar a tots els sitgetans. Lola Anglada Sarriera es complau en oferir-vos el seu casal en el Palau de Maricel, on té instal·lada l'exposició permanent de les seves obres. Després afegeix: la vida de Sitges em té el cor robat. Quan jo poso la mirada a la seva església, encimballada amb el mar que la besa, jo no em canso de mirar-la, talment l'enamorat posa els ulls a la fas estimada. Sitges culta i generosa. Sitges, gent de mar, de cor obert i mirada clara. Quan ella va venir, jo us deia que se sentia jove, encara que tingués més de 70 anys, conta una anècdota que és molt divertida i que vam pensar que la posaríem perquè mostra aquesta alegria juvenil que tenia en aquell moment. Diu: un bon dia, Sitges, jo estrenava unes elegants botes altes fins al genoll. coqueta. I ben mudada vaig anar a casa d'una meva amiga, Conxita Bosch, on amb altres amigues ens reuníem molts vespres en llargues xerrades i bon cafè. Aquell dia d'estrena de les meves botes varen fer una xerrada més llarga que mai i vaig sortir de casa de l'amiga a quarts de dues de la nit. Vaig córrer a casa i en anar a dormir i en descalçar-me vaig trobar-me amb la dificultat de no poder treure'm les botes. Bassa em va fer provatures. Jo em veia dormint en les botes calçades. Això era per a mi un cas insòlid. Vaig pensar anar a casa de l'amiga per tal que m'estirés les botes, però en aquella hora tan tardana l'amiga ja seria al llit i seria una cosa ridícula i desbaratada anar a picar la porta en aquella hora de la nit a qualsevol amistat. Només podia salvar-me l'ordenança de l'Ajuntament, home amable que em servava simpatia i faria la mercè d'ajudar-me. L'edifici de l'Ajuntament era veí al meu casal. Això m'afavoria i vaig anar-hi a córrer cuita, per bé que l'ordenança vetllava tota la nit. Vaig anar-hi emportant-me unes sabates senzilles i l'ordenança, en veure'm, va córrer cap a mi i em va fer entrar. I assabentat de la meva graciosa tragèdia, em va fer prendre seient i ara una i després l'altra, tot seguit em vaig veure lliure de les botes. L'home, mogut per una comprensió ben entesa, no va permetre que circulés sola en aquella hora tan tardana i va acompanyar-me fins al peu de la meva casa i s'acomiadà amb respecte i amabilitat. Com veus, el temps viscut de la Lola aquí li va donar moltes alegries i sobretot molta esperança, devia estar contenta. A les memòries no parla en cap moment de com va acabar la història. No sabem, Núria, i ho hem intentat comentar, no sabem en quin moment ella va saber que no es faria el museu i se'n va anar a Tiana una altra vegada. No tenim ben bé clar el que va passar, el que sí que sabem és que se va tallar de cop. Per acabar, ens agradaria llegir una referència en aquest museu que tenim, que està escrit aquí en el llibre, que és en l'any 1998, crec, un poema que acompanya un díptic dels Diables de Sitges a la festa major de 1989, és a dir, 5 anys després de la seva mort, encara recorden l'afer del museu. I diu, és molt divertida, diu: "Mira mà, però no em toquis. Hi ha edificis a aquest poble amb destí ben singular, i això és el que passa amb l'hotel Miramar. Sitgetans, feu memòria que no hi ha un pam de net. Al principi de la història se'l comprà un espaviladet. Per lligar un negoci gran i fer-ho amb tota discreció, se me'l van el Samaran, president de la Diputació. I volien fer un museu, però no es van aclarar. I un llest va dir: "Què foteu, jo hi vaig un negoci clar. Ara muntem la Universitat del Gremi d'Hostaleria i amb aquesta gran tonteria tindrem cambrers llicenciats." I el Lucifer diu: "Diable, denuncia i ataca i canta tota la veritat, que per qui s'hi ompli la butxaca això no és cap disbarat."
Les paraules finals, com els dèiem, després de la intervenció de Teresa Sanz, fent referència a aquests aspectes fonamentals de la biografia de Lola Anglada, van ser càrrec de la directora del Consorci del Patrimoni, Vinyet Penyella, que recordava la seva infantesa i la vida de Lola Anglada a la seva casa. I Vinyet Penyella va fer referència, per una banda, a la persona que feia companyia a Lola Anglada, a la senyora que feia companyia a Lola Anglada, va apuntar que va marxar amb els seus estalvis i que això per Lola Anglada va ser un trasbals molt important. I després va fer referència a aquesta qüestió final, a la qüestió del per què no va acabar literalment definint-se la proposta del museu Lola Anglada, l'edifici Miramar. Han escoltat bé, l'edifici Miramar era un edifici de propietat particular, la Diputació va comprar l'edifici Miramar i en un moment donat la Diputació sembla que ja tenia molt coll avall que l'edifici Miramar fos el Museu Lola Anglada. Com deia Teresa Sanz, seria un dels museus, un dels pocs museus al món dedicats a una dona, a un artista. Alguns n'hi ha, i en diferents, Frida Kahlo en té una més, i que en fi, però seria un dels, diguem-ne, dels museus que podrien fer valer precisament tot aquest valor intrínsec en la figura de Lola Anglada. Però, o almenys així ho apuntava Vinyet Penyella, i aquest dimecres dedicarem allò un incís a fer aquesta referència, Vinyet Penyella va assenyalar directament que el primer Ajuntament de la Democràcia de Sitges va renunciar a aquesta possibilitat per destinar el Miramar a altres usos, perquè el Miramar es destinés a altres usos i no a Museu Lola Anglada. I així han quedat les coses des d'aleshores. Això és el que va dir Vinyet Penyella en els minuts finals de la presentació de la biografia dedicada a Lola Anglada, la dona del més petit de tots. Biografia, com us dèiem, editada per la Diputació de Barcelona, un volum molt gruixut que van presentar el passat dissabte Núria Rius i Teresa Sanz. Amb aquesta presentació hem arribat al final. Demà amb nosaltres el portaveu del govern, Pep Moliner, estarà per fer roda de portaveus, per fer balanç de com estan anant les coses i incidirem bastant en aquesta qüestió de l'administració electrònica, que és el pal de paller de Pep Moliner en aquesta legislatura. Tornem demà, que passin un bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.